En la setmana de Sant Jordi dediquem aquest espai de l'actualitat a conversar al voltant d'una activitat que s'ha programat aquests dies. De fet, aquest dimecres hi haurà a 7:45 del vespre la conferència Els Milà de Ferran, de pagesos a patriarques, a càrrec de Joan Soler Bordes. Podem conversar amb ell. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Joan Soler Bordes, que és moltes coses. Ha estat professor, erudit...
He estat, ara sóc un
i
jubilat.
I és moltes coses.
Jubilat.
Estudiós de la història local, gran divulgador d'aquesta història, i també gran coneixedor de Milà i Fontanals.
Bueno, després ja em pagaré una cerveseta.
Però pronunciar aquesta conferència aquest dimecres al local Molentenc, a 6:45 de la tarda. Què hi explicarà?
Sí, a veure, el títol de la conferència, però és massa llarg, era Els Milà de Ferran, de pagesos a patriarques de la cultura catalana, o de la literatura catalana, o de la Renaixença catalana. Perquè, tot i que Manuel Milà i Fontanals i el seu germà Pau són nascuts a Vilafranca, en realitat la família és sortida de Ferran, a Sant Pere Molanta. El pare era nascut a Ferran, l'avi, el besavi, etc., eren nascuts a Ferran. I, per tant, és un patrimoni que té el municipi d'Olèrdola i, més en concret, Sant Pere Molanta, un patrimoni històric, les masies que encara són dempeus, i un patrimoni cultural. El que pretenc explicar és com amb dues generacions de pagesos rics, enriquits, però pagesos, passen a catedràtics, professors de la universitat i promotors de la cultura catalana, de la Renaixença catalana. Potser ara tu i jo no estaríem parlant català si no fos, entre altres, per Manuel Milà i Fontanals. Per tant, imagina't. Però sí, va ser una evolució. Llavors jo el que pretenc és explicar aquesta evolució i recordar a tota la gent d'Olèrdola, de Sant Pere Molanta en concret, que hi ha un patrimoni cultural, hi ha una vàlua que ets... A Vilafranca ens posem la medalla perquè hi van néixer, però això de néixer és purament més o menys accidental. En realitat, la família és el que és perquè van sortir de Sant Pere Molanta, de Ferran.
I com afecta en la trajectòria del propi Manuel Milà i Fontanals aquest vincle, aquests orígens de Sant Pere Molanta?
Sí, sí, sí.
De quina manera
sí.
Hi afecta?
Sí. A veure, ells sempre, tot i viure a Barcelona, a partir del 1840, quan ells, els dos germans, el Pau, que és el gran, nascut l'any 10, i el Manuel, que és el petit, nascut l'any 18, els dos únics germans, fills del matrimoni, van a viure a Barcelona, ells sempre cuiden el patrimoni de Vilafranca i sobretot de Sant Pere Molanta i de Sant Cugat, perquè també tenien moltes terres al costat, a Sant Cugat. Les terres, les cases, etc. Ells tenen una veritable devoció per això. I diré una anècdota, que me l'havia explicat un molentenc il·lustre que ens va deixar fa uns anys, que era en Pere Sadurní.
Pere Sadurní, sí.
Pere Sadurní recordava que el seu avi li havia explicat que havia conegut els germans Milà i Fontanals i que la canalla petita sortien de l'escola de Sant Pere i veien els germans Milà que anaven allà a Ferran a veure com estava tot allò. I corrien cap allà de seguida perquè llavors... Els Milars hi deien, bueno, a veure, d'on veniu ara, de l'escola? Què us ha ensenyat el mestre avui? M'he ensenyat això, allò, l'altre. Molt bé. Ja sabeu el Pare Nostre? Sí, senyor, sí. Va, reseu un bon Pare Nostre. Li resaven un Pare Nostre i llavors els hi donava caramels. Els hi donaven caramels i la canalla. Ara no, però en aquella època, per un caramel, doncs, haguessin fet el que fos. I això ho recordava el Pere Sadurní, el sigui del seu avi, que li havia explicat això. Per tant, la relació que van tenir ells amb Ferran va ser continuada durant tota la vida, fins que al morir sense fills, aquest patrimoni es va disgregar.
Aquest vincle amb Sant Pere Molanta va continuar incloent doncs, aquesta etapa en què ells ja estaven més en la dedicació a Barcelona, sempre, a la carrera acadèmica, mai van deixar d'administrar el seu patrimoni.
Sempre tenien masovers, tenien gent que se la cuidava, i des d'allà, sovint, molt sovint, venien des de Barcelona, venien a Vilafranca, a Sant Pere Molanta, a Vilafranca també tenien cases, etc. I se'n cuidaven, vigilaven, etc. Perquè eren conscients, i això és molt important, eren conscients que eren sortits de pagès, sortits de la terra. A veure, el segle XIX es produeix en una colla de famílies, no només el Penedès, a Catalunya en general. El Penedès, podríem recordar, també és el mateix cas de Torres i Bages, de la família Torres i Bages, que la primera generació tenen una casa pairal i terres que han anat ampliant, són, en diem, emfiteusi, anar ampliant el patrimoni, a pagès, sigui a Sant Pere Molanta, sigui en el cas de Torres i Bages a les Cabanyes. La segona generació ja van a viure a Vilafranca, perquè estem en una època molt problemàtica de guerres, la guerra del francès, les guerres carlines, etc. Per tant, viure a pagès no era tan segur com viure a Vilafranca. I la tercera generació ja van a viure a Barcelona, entre altres coses perquè els fills estudien a la universitat, tant Torres i Bages com els germans Milà. Però el fet d'anar a Barcelona no vol dir que es desdiguin del patrimoni familiar, al contrari. Perquè, això també ho hem d'explicar, el pare dels Milà i Fontanals era un senyor que li agradava molt el teatre, li agradava molt la bona vida, i potser li agradava poc, m'ho imagino, treballar i cuidar-se'n del patrimoni.
No li feia falta.
Llavors, no li feia falta, però el pare dels Milà i Fontanals va venent alguna part d'aquest patrimoni gran. I els fills el tornen a recuperar, el recompren, perquè tenen molta consciència patrimonial de dir això és el patrimoni. El problema és que moren sense fills, sense descendència, i llavors aquest patrimoni s'acaba disgregant tot.
La casa nadiua dels Milà i Fontanals encara està en peu, al barri Ferran, a l'entrada de Sant Pere Molanta.
Sí, a l'entrada de Sant Pere Molanta, la casa aquella. Que passa que aquell conjunt, que són en realitat dues grans masies d'estructura basilical, que en diem, etc., el problema és que el morir l'hereu, que era el germà gran, el Pau, que va morir l'any 83, sense haver fet testament, això va embolicar moltíssim, de manera que va aparèixer un descendent d'una germana del seu avi, de l'avi dels Milà i Fontanals, que va reclamar judicialment una part d'aquest patrimoni. I la hisenda de Ferran en concret va passar a aquesta altra branca familiar, després de morir el Manuel Milà i Fontanals. Que jo crec que Manuel Milà i Fontanals, que ja estava malalt, va morir un any després del seu germà, l'any 84, del disgust de que tot això, concepte de patrimoni, que el patrimoni se'n n'és.
Li va afectar tant, això, que jo penso va acabar que, repercutint a la seva salut.
Això és impossible saber-ho, però un home que ja estava delicat de salut, que tenia una consciència moral i religiosa estrictíssima, veure com, perquè el seu germà no se n'havien cuidat de fer testament, etc., etc., tot allò es disgregava, li van fotre un disgust que li va morir al cap d'un any.
Ho ha situat abans Manuel Milà i Fontanals, sens dubte és molt reconegut, cal subratllar la seva importància com un dels promotors, dels impulsors de la Renaixença, de la història també de la llengua, no l'entendríem sense aquesta figura, però també hem de dir del coneixement del que és el conjunt monumental d'Olèrdola.
Sí. Milà és el primer que publica un estudi seriós i aprofundit sobre Olèrdola, el conjunt monumental de dalt Olèrdola, perquè hi havia una teoria que s'havia anat escampant una mica...
Cartagoetus.
Sí, senyor. de que allò, si era allò, era Cartago Vetus, que deien els historiadors romans, parlaven.
Ara s'ha fet un còmic d'Oriol García Quera.
Eh?
Hi ha un còmic d'Oriol García Quera que ressegueix aquesta evolució del concepte.
Sí. Doncs aquesta idea, llavors el Milà diu, home, no, sigueu seriosos, feu el favor, perquè Olerdo l'havia donat inclús llegendes, tot allò, que si hi havia unes coves que anaven a parar Sitges, i d'això diu que els van assetjar la ciutadella d'Olèrdola per entrar-hi, i llavors ho van enviar, perquè estava en mans dels àrabs, i van enviar un, a cap de mesos que resistien allà dintre, van enviar un llegatari a veure si es rendien o no, i el rei àrab li va oferir peix fresc. Diu, que vols menjar? Diu, tinc peix fresc. Sí, com pot ser? Sí, perquè hi ha unes coves que arriben fins a Sitges.
Una connexió directa amb el mar.
Tot això són llegendes molt romàntiques, per altra banda, però llegendes.
I ho va desmuntar Manuel Milà i Fontanals.
Manuel Milà i Fontanals, ja amb aquestes llegendes ja ni s'hi va posar, però amb el concepte històric va aclarir bastant el que era i no era Olèrdola. El que passa que d'Olèrdola, ni tu, ni jo, ni els nostres nets no acabarem de saber-ne mai, perquè cada vegada que es va excavant sabem més coses. La directora del Museu d'Olèrdola, una vegada li vaig preguntar, què sabem d'Olèrdola? Diu, pues, sabem, jo calculo, un 25, un 30% del que es pot saber. Anar a base d'anar fent excavacions i anar d'això, anirem sabent més.
Uh-huh. I aquesta aportació en el coneixement d'Olèrdola doncs, va ser també important. Manuel Milà i Fontanals, hem de dir que en la conferència d'aquest dimecres es comptarà amb l'assistència, com a mínim hi ha aquesta previsió, està convidat Manuel Jorba, una persona important també en el coneixement de Manuel Milà i Fontanals, catedràtic jubilat de la Universitat Autònoma i està considerat com el primer especialista Manuel Milà i Fontanals.
Sí, ja.
I espero que també vingui aquí a Olèrdola, a Sant Pere Blanta.
I tinc molt bona amistat i el vaig convidar i em va dir, faré tot el possible per venir simplement a escoltar-ho, eh? Ell va fer la tesi doctoral sobre Manuel Milà i Fontanals i ha estudiat bàsicament la seva obra i la seva biografia. Jo m'he dedicat més a estudiar la família i fa 4 o 5 anys, amb motiu del centenari, del segon centenari del naixement, a veure si ho dic bé, perquè Milà i Fontanals va néixer l'any 18, sí, el 2018, amb motiu del segon centenari del naixement, vam fer un llibre de divulgació a l'Institut d'Estudis Penedesencs i a l'Ajuntament de Vilafranca, una biografia popular que es va exaurir de seguida, sobre Milà i Fontanals. I jo em vaig dedicar a això, a la família, per una banda, i després què va passar amb el patrimoni quan es va disgregar tot la mort dels germans Milà.
Mm-hmm. Manuel Milà i Fontanals té més d'un institut, no només el de Vilafranca, molts instituts que porten el seu nom. Jo no sé si també a Olèrdola caldria, igual que hi ha doncs, altres plaques per altres personatges insignes de la seva història, doncs algun element de reconeixement que pugui indicar al visitant que d'allà va partir la història de Manuel Milà i Fontanals.
Bueno, seria molt únic, com a mínim una explicació allà a prop de Ferran o a Sant Pere Molanta mateix, de qui eren aquests personatges i que van sortir d'aquí. Vull dir, a veure, el fet que nascessin a Vilafranca és purament per aquesta evolució històrica que m'ha explicat. Si el segle XIX hagués estat un segle molt tranquil i no hi haguessin hagut tantes guerres, a més, pensa que Sant Pere Molanta, més que Moja, Sant Pere Molanta està al costat de la carretera.
Sí, sí.
Allà, a partir del 1803, quan la carretera de l'Ordal ja comença a funcionar, allà passa de tot. Només dir que la Guerra del Francès, entre el 1808 i el 1814, a Vilafranca hi ha 40 i tantes entrades d'exèrcits documentades, tant de l'exèrcit francès com el del sometent, ara un, ara l'altre. Allò era perillós. Se la jugaven, per tant, la gent que tenia possibilitats. marxava dels pobles cap a Vilafranca o cap a Barcelona.
La conferència d'aquest dimecres s'inscriu dins de la Setmana Cultural, unes jornades que organitza l'Ajuntament d'Olèrdola. És important la implicació de l'administració local en la difusió del patrimoni local.
Sí, gràcies a Déu, quan vam estar parlant, doncs de seguida vam trobar una resposta molt favorable i molt atenta de l'Ajuntament, precisament recordant això, perquè d'alguna manera ens fem la idea, no, home, la Fontanals és de Vilafranca. No hauria estat de Vilafranca i no hauria estat Milà i Fontanals, sinó un pagès més, si no hagués estat pel naixement, pel nucli familiar d'aquí, de Sant Pere Molanta, d'Olèrdola, de Ferran, com en vulguis.
I en Joan Soler Bordes està preparant una publicació per explicar el que exposarà la conferència.
Bueno, es podria fer, però ja n'han fet una colla, sí. Ens agradaria, doncs, fer alguna cosa més, sí. Encara van sortint cosetes. Sobretot van sortint cosetes, a part de l'estudi de l'obra de Milà, que això és un tema molt seriós, en què jo no hi puc entrar perquè no tinc els coneixements.
Vostè, la biografia.
Van sortint cosetes de què va passar amb aquest patrimoni després, com es va anar venent, es va anar liquidant, etc. Per exemple, jo vaig donar a conèixer fa uns anys en una publicació, la revista de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que el capital inicial, una part del capital inicial de Caixa Penedès, Caixa Penedès era una caixa d'estalvis sorgida d'Acció Catòlica, que era una institució eclesiàstica, i una part del patrimoni inicial, del petit capital inicial, va ser de venda de propietats dels que havien estat els Milà i Fontanals, perquè els hereus de Milà i Fontanals, hereus de confiança, etc., van ser, entre altres, diversos capellans de Vilafranca, que hi estaven emparentats, però per línies col·laterals.
Venda de patrimoni que també estava dins de Sant Pere Molanta, aquest patrimoni.
Dins de Sant Pere Molanta, dins de Vilafranca i molta part dins de Sant Cugat, tocant a Sant Pere Molanta. A Sant Cugat tenien cases, hi ha un carrer dedicat, etc., i tenien moltes terres.
Segurament qui s'hagi mogut en ambients associatius a Olèrdola i específicament a Sant Pere Molanta coneix algun Milà, però hem de dir, doncs, que descendents directe dels Milà i Fontanals no s'han localitzat ara a Sant Pere Molanta.
Descendents directes no n'hi ha ara. Això passa com tantes coses. Milà és un cognom molt habitual a Sant Pere Molanta, com el Solers. Jo haig de dir que sóc nascut a Vilafranca, però sóc sortit de Moja, El meu avi era nascut a Moja.
I aquí n'hi ha una bona colla de Solers.
Estem en el mateix, no? Solers, Rovira i Mitjans, a Moja. Boades, Ullers i no sé què, Sant Cugat. Milàs o Sadurnís, a Sant Pere Molanta. Com que era una societat, estem parlant del segle XVII, XVIII, XIX encara, eren unes societats molt tancades, molt endogàmiques, es casaven, inclús entre parents, eren molt... Així es repeteixen molt els cognoms, Encara ara, però vull dir, en aquella època encara més la gent no viatjava, la gent no. Ara, bueno, jo tinc famílies i parents casats i afillats en llocs inverossímils del món, en aquella època. Home, Moja i Vilafranca potser sí, però Sant Pere Molanta ja quedava una mica més lluny.
Doncs per saber aquestes i altres coses de la biografia dels Milà i Fontanals, aquest vincle amb Sant Pere Molanta, aquesta conferència, insistim, aquest dimecres, dia 24 d'abril, dins els actes de la Setmana Cultural de Sant Jordi, a Olèrdola, a 6:45 de la tarda, al local molantenc. Aquelles coses dels noms, també, el local molantenc, que també és el local de la Societat Principal Unió. Tothom el coneix per una cosa o també per l'altra,
bueno,
no?
És el local que hi ha...
El local de Sant Pere.
A Sant Pere, sí.
Doncs ens hi trobem allà aquest dimecres. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer conversar amb Joan Soler Bordes i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i convidar tothom que vulgui venir.
Fins la propera.